Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dilluns són Òpera Rock a La Caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts, gairebé que passen de les 5 de la tarda. Aquesta hora saludem a Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical.
Bona tarda.
Maria, què tal? Bona tarda.
Molt bé, aquí
fas
estic.
Fas aquí aquesta hora?
Mira, em passava per aquí i dic, saps què? Em colaré.
Vale.
Em colaré i diré...
Genial.
Hola. Sí, sí.
Genial.
Perquè vengo a parlar de mi libro, sí? Metafòricament, així que m'he colat.
Què ens portes avui?
Doncs us vinc a parlar d'un festival...
Festivalazo.
Un festi... Bueno, no, això no ho puc dir jo. Això
no,
està
perquè,
feo, està
home,
feo.
Parlem del Primavera Sound, del
sí,
Cruïlla,
bueno.
Del no sé què, del no sé quantos, però escolta, que es fan coses a part que estan molt bé, també.
Home, jo espero que sí, perquè és un festival d'òpera, que és el meu...
des de l'experiència.
Ah, bueno, és que tu has vingut.
Clar,
s'ha de dir que tu has vingut.
Sí,
ara,
sí, sí.
Ara. Bueno, de què us parlo? Doncs, efectivament, d'un festival d'òpera de mig format que es fa al barri de Gràcia i que portem la soprano i productora Romina Krieger, el director d'orquestra, pianista i compositor Gerasim Voronkov. Sí, és mi papà, no passa nada, es pot dir.
És tu padre.
Sí, 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 és mi padre. Què hi farem? I, va, aviam... També he de dir que aquest festival, que també el porto jo, que no ho he dit, però també el porto
també,
jo,
també, també.
És el que dèiem una mica el culpable de que jo estigui avui aquí, perquè és on ens vam conèixer tu i jo, Joan.
Sí, senyora.
Ah, amigo.
Sí.
Es tracta del Festival Òpera en Gràcia. I vinc a parlar-vos perquè el farem durant tot el mes de juliol a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia.
Que és un espai espectacular, eh?
És un espai preciós. Mm. És un pati interior, s'està fresquet. És divino, divino, és perfecto. Així que me'l fem amb molt d'esforç i totes les ganes de l'univers, doncs jo venia una mica doncs, a explicar-los a què va. Perquè què fem? Doncs fem òpera chachi, la fem, com dèiem, a aire lliure, a preus molt populars, que això és molt important, molt assequibles, i artistazos tremendos, tant del món de l'òpera, com del teatre, com de la música, com de la dansa... Estoy orgullosa, se me nota?
Sí. Pues no, ara estava pensant, he rigut perquè estava pensant, compro Òpera Chachi per la
Opera
següent
Chachi?
Temporada.
Òpera Chachi.
M'agrada molt.
És, sí, sí.
Ho compres?
Ho compro absolutament.
Següent temporada ens direm Òpera Chachi.
Òpera Chachi.
M'agrada.
Lo más millennial que hemos dicho en tiempo
puede
ser, puede ser, la edad. Bueno, fem 3 anys
sí?
I estem molt orgullosos perquè la criatureta comença a caminar i soy mamá pollo, estoy orgullosa, lo reconozco.
Vau començar?
Sí, vam començar el 2021.
Clar, 21. Bon any sí. Per començar també.
Teníem benes... No, clar, però és que això té molt de sentit. Per què vam començar el 21? Doncs mira, era un moment horrorosament horrible. ¿Vale? Per què? Perquè just... estàvem sortint de la pandèmia.
Sí, sí.
Clar,
total.
Així que, bueno. Però què passa? Que vam començar el 2021, les dues edicions anteriors van ser superguais, perquè van fer sold out en totes les representacions. I va ser com molt guai. Vale, què passa? Que aquí ja tenim la tercera edició i tenim col·laboradors nous, perquè estem fent el teixit més gran i em fa superil·lusió. Tenim una escola de dansa, que és l'escola de dansa Retaigle.
Boníssim,
que
això.
Són molt guais. Col·laborem amb el Cor d'Òpera de Terrassa i també seguim, per suposat, amb la xarxa de comerciants del barri de Gràcia, amb Refetor Teatre, amb Infestum Espectacles, així que anem creixent poquet a poquet, anem col·laborant i em fa molta il·lusió, ja em
I
veus?
Tant.
Ja se'm veu contenta.
No, per no estar-ho.
Sí. Sí, sí, ho estem. Com sorgeix tot això? Doncs mira, això iniciem amb l'Associació d'Amics de Mozart i també amb l'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, com et deia, just després de la pandèmia. O sigui, era un moment on tornar a fer música, tornar a oferir espectacles i fer-ho en un espai acollidor, però segur i a l'aire lliure i per la gent del barri, és que ja no era una iniciativa, és el que et deia, era una necessitat, és que ens bullia les mans, eren, por Dios, hagamos esto, lo necesitamos. Sí, ho vam agafar, evidentment, amb tota la força, totes les ganes del món, i què va passar? Que el públic va respondre igual.
Clar,
deixa'm
dir-ho, això. Si tu fas una cosa que et surt de l'ànima,
sí.
Queda ben feta.
Sí.
Per ser.
No, i que veníem amb unes ganes tots de poder compartir, de poder tornar i de poder tallar, que era tremendo. Però què passa? Que no volíem fer-ho ni solemne... Vull dir, ja estàvamos de solemnidad i de protocolos hasta la mismísima, estarem d'acord. Volíem fer-ho igual que ho fem aquí, retirant completament aquest component elitista perquè no cal posar-se traje, ni ser un entès, ni pagar una milionada per veure i gaudir de l'òpera, Perquè tots aquests prejudicis, Joan, són mentida.
Clar, perquè
mentida.
Si... Ho ha avançat ella, però si m'ho deixeu dir, dir, jo conec a la Maria Broncova allà, quan un dia, en un d'aquests espectacles, la veig sortir a l'escenari, explica l'òpera com l'explica aquí, en aquesta secció, i flipo. I dic, però què és aquesta manera d'explicar òpera, per favor?
Clar, normal.
I vaig cap a ella i li dic, escolta, tinc programa nou. Sí. Vens a parlar d'òpera, però així com ho fas?
Sí, per suposat, vaig dir.
Sí, sí, sí,
boy,
clar.
Boy!
I ara que la tenim aquí.
Però per què és mentida? És que creiem que estem parlant de tema super elevado, que no, que te calles.
Vas explicar allò.
No, sí, con el dedito y la sombrilla. No, 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 no. Baja el dedo, no hace falta, baja el meñique. Doncs què volem? Doncs volem que el públic pugui viure l'òpera d'una altra manera, com la vivim aquí, com ho fem nosaltres, de corazón, no sense tanta parafernàlia. És que no
pot ser. I si una cosa t'agrada, t'agrada, i si no, no t'agrada i no passa res.
Correcte, però escolta'm, si la fas més entenedora, més propera i més entenible, és molt més probable que t'agradi. I creiem, tal com estem veient que va, que funciona. Perquè el públic neòfit no només ve, sinó que torna i repeteix, o sigui que interès ha d'haver-hi per força.
Absolutament.
Si no, no vienes, no vuelves. Bueno, també t'he de dir que els espectacles i els artistes són de grandíssima qualitat, però... No ho malinterpreteu. Eliminem completament tota la solemnitat que sembla que haguem de tenir per anar a l'òpera. No es pongáis pajarita, no hace falta. No, que les sabates no facin mal. Vingueu amb les xanqueletes, amb el vano i a gaudir. ¿Vale? Així que ja hem vist, jo crec, que després de molts capítols, que les obres parlen i aborlen sentiments universals. És que ho diem cada dia. És que això és qualsevol història. L'òpera no és més que una altra forma d'explicar aquestes històries. I els seus compositors i els llibretistes, quantes vegades ho hem dit, no són de l'elit, són persones de carn i ossos que majoritàriament l'únic que pretenien era emocionar el seu públic. I hem parlat aquí de cocineros, de puteros, de famosos...
Clar, clar, clar.
Són gent normal.
Que treballin per l'elit no vol dir que siguin elit.
En absolut. Eren persones, eren artistes, eren artesans que volien emocionar, explicar històries. Així que què volien ells? Arribar als ulls, a les oïdes i a les ànimes dels espectadors i colpir-los. Així que, com dic sempre, Netflix no està gens lluny de l'òpera, encara que ho sembli, vale? Ens fan creure que sí, però és mentida. Aviam, si t'agrada la música, si t'agrada la ficció, si t'agrada riure, si t'agrada plorar, l'òpera t'agradarà, tot i que encara no ho sàpigues.
Fer una mica de voló cebolleta?
Per favor.
Jo crec que la primera peça musical operística que vaig escoltar va ser aquesta.
Sí o no?
La Carmen, entrant a casa del meu avi, jo ho he comentat alguna vegada aquí, el meu avi era un gran forofo de l'òpera i l'escoltava sempre que el podies escoltar a tot l'edifici, tranquil·lament.
Que maravilla, o sigui, a tot hòstia.
Sí.
Carmen, si suena, suena fuerte.
Ell sempre deia que l'òpera o s'escolta... a potència,
claro que
o no s'escolta.
Molt fan, doncs, del teu avi.
I jo crec que jo tinc el record de la primera vegada que vaig escoltar.
Almenys és el teu primer record.
Va ser aquesta.
Bueno, perquè és una grande.
Bellos de punta.
I per això, precisament, amb ella començarem aquest festival.
Bé.
Home, per suposat. La Carmen, de Georges Bizet, que serà el dia 8 de juliol a les 7 de la tarda i ens fa molta il·lu, primera, perquè hi col·laborem amb el Cor d'Òpera de Terrassa, que t'he comentat abans. Segona, perquè hem dit ja ara mateix, és un clàssic que no us podeu perdre.
Clar.
I és la forma de... O sigui, qui no ha vist mai una òpera, Carmen, li va gustar.
Sí.
Perquè és la monda. És molt... De les xatxis, és de les més xatxis, vale? I tercera, perquè tenim uns cantants increïblement brutals. Tenim a la mezzosoprano Anna Gomà, el tenor Facundo Muñoz, el baríton Juan Carlos Esteve i la soprano Violeta Alarcón. I són la canya. Está feo que yo lo diga, pero como no son ellos, yo sí puedo decirlo.
¿Lo preguntes, no? Els mateixos dels altres anys?
No.
Vale.
Qui podries haver conegut tu és a Juan Carlos Esteve, que sí que repeteix.
Vale. Flipareu.
Sí. Són molt guais, són molt guais. Bueno, ja us dic que vam fer un programa sencer, te'n recordes?
Sí.
Parlant d'aquesta obra.
I tant.
I esteu convidadíssims a escoltar-lo, però per qui no vulgui, cada cop de volta li faci mal una orella, jo us faig 5 cèntims sobre què va.
Va.
Vinga, una mica de música.
És que ens divertim.
Sí, perquè la gent no ens veu aquí,
no.
En el Monger,
però... És com si dirigíssim sense tenir, jo almenys, ni punyetera idea,
no.
Però és com si dirigís el Liceu sencer.
Absolutament.
M'hi trobo, eh?
Jo te veo perreando. Tu crees que diriges, però jo veo el perreo, claro.
No, és que amb Carmen, compte.
No es pot fer una altra cosa.
Clar.
Ah. Exacte, vinga, va. Carmen és un drama situat a Sevilla i és un reflex de l'Espanya meridional atrapada en antigues i enquilosats costums, vale? Les grans qüestions en aquesta història són ètnia i gènere, amb la qual parlarem de violència, de possessió, d'una visió completament anquilosada tant dels rols femenins com els masculins, que evidentment acaba en la de la pitjor forma possible, perquè tot el que estem exposant no tenen un bon final.
Clar.
És una obra que ens parla de llibertat, de gelosia i de passions sanguinolentes que acaben amb la mort de la seva protagonista. Així que qui és Carmen? Doncs és una dona gitana exuberant, lliure i provocadora que sedueix el primerenc cap de la guàrdia, don José. Què passa? Que ell se sent arrossegat per la passió, abandona tot allò que coneix per seguir-la, incompleix les seves obligacions amb l'exèrcit i s'uneix a una banda de contrabandistes per seguir-la. Per suposat. Però ja pintava mal, este
sí,
senyor, però ja te lo digo, pintava mal. Qüestió, hi ha una altra noia, que és Micaela, que és una amiga de la infantesa de don José. Intenta que ell desfaci el camí i s'assereni, però res, ja és massa tard.
Fixa't.
Quan un altre home apareix a l'equació, que és el torero Escamillo, José perd el seny. La gelosia i l'obsessió ho enverinen tot i precipiten, com deien, un final funest. Així que l'amor possessiu, l'intent desesperat de la innocència i la llibertat per obrir-se pas, la impossibilitat d'atrapar una dona sense lligams, tot això és el que tractarem en aquesta Carmen, que és un clàssic operístic que representarem amb quatre protagonistes, la ballarina Olga Ponce i el cor de l'Òpera de Terrassa.
És un hitazo.
És un hitazo.
I ja
Toda
està.
Carmen és un hitazo.
Clar.
Toreador cara de melocotón. Claro que sí.
Com?
No? Los Simpson. Toreador cara de melocotón.
Com?
No?
Com?
Joan! Joan! Ara m'has fallat. L'única referència millennial que no m'has pillat. Però esto què és?
No ho havia escoltat mai.
Toreador cara de melocotón. Por favor. Sí, és meravellós.
Sortim d'aquí.
Sí. Sí, va, centrem-nos.
Va.
Perquè Carmen és una explosió d'emocions i de sentiments. I alerta, és veritat que no estem en un gran teatre amb plataformes giratòries que fan 360 graus because potatoes.
Clar.
No ho tenim, això, però
quasi,
us oferim una escenificació bastant acurada. Mm. Jo no me voy a criticar, sinó que voy a hablar de mi libro.
Clar. Què has de fer?
Sí, mira, juntament amb l'escenògraf i l'estuarista Sergi Pérez, d'Infestum Espectacles, hem triat una estètica clara però arriscadeta a través de dos artistes que creiem nosaltres que parlen molt bé dels rols, dels estereotips, de l'opressió i d'aquest passat lamentablement massa present avui dia.
Mm.
I els artistes que hem triat són Lorca i Picasso.
Hostiu.
Bueno,
perdó, m'ha sortit així de l'ànima.
Hay que inspirarse en los buenos. ¿En quién me voy a inspirar? En Chiquetete.
Déu-n'hi-do.
O sea, sí. Per què? Perquè, per una banda, estàvem buscant una estètica...
Chiquetete.
Bueno, yo qué sé, he dicho Carmen, me ha salido Chiquetete. Joan, per favor, no me rías las bromas malas, por Dios.
Va. Lorca i Picasso.
Sí, per què? Mira, tenim l'estètica en blanc i negre. Doncs perquè volem viatjar al passat. Aquella Andalusia, però no aquella Andalusia de los lunares, el torero encima de la tele i la flamenca con los topos, no. Sinó aquella que reflecteix el tancament, la repressió... T'imagines aquest sol de justícia, les dones tancades a casa? I on ho trobem, això? Doncs en obres de Lorca com Bodas de Sangre o La casa de Bernard d'Alba, que és el reflex d'aquestes dones, d'aquesta opressió, d'aquest tancament. I a més, creiem que la figura del propi Lorca es contraposa brutalment en quant a la llibertat tant de pensament com de vida que ell mateix tenia, i recordem el seu propi final dramàtic, que podem identificar molt bé amb el final de Carmen.
Per què no? Sí, tant.
Exacte. I per què Picasso? Doncs perquè, evidentment, és un artista incontestable, però alerta perquè l'home que hi ha darrere ja és una altra història. Ja, Picasso és més que qüestionable, diríem, eh?
Sí,
això ja és vox populi. Parlem de masclisme, parlem de possessió, parlem de maltractament, I és que és d'això, de tot això ens parla Carmen.
Tal qual.
Així que què hem volgut fer? Doncs que el fil conductor de la nostra proposta siguin justament les tauromàquies de Picasso, que n'estava completament obsessionat i en tenia tantes allà de, en blanc i negre. I per què? Doncs perquè en el fons tota aquesta història és com una agònica i llarguíssima corrida de toros. Així que veurem a ella, a poc a poc, com la van torejant amb l'excusa de l'amor o de la passió o de vés a saber què, fins a acabar primer amb la seva llibertat i finalment amb la seva vida. I aquesta és la nostra proposta.
Deia Carmen,
sí.
Lorca,
sí.
I Picasso.
Sí.
Flipa tulipa.
Esperem.
Ja està.
Ho fem amb superpassió. O sigui, apassionai. No, no, l'has notat, no? L'has notat. Ai, passiona, ai, passiona.
Va, què escoltem
Vinga,
ara?
Va. Seguim amb el següent espectacle. Estem escoltant Je veux vivre, de Romeu i Julieta. A veure, sentim-la una miqueta, que és molt maca.
Som-hi. Va, flipa't amb la segona.
Ai, vinga, va, que aquesta me gusta. Esta me gusta, esta me gusta mucho. Perquè, mira, aquesta proposta la fem el dia 15 de juliol, també, a les 7 de la tarda. I és el espectáculo que he escrito yo y me hace ilusión.
Deixa'm dir bona hora, també, perquè passa la fresqueta.
Sí, sí, home, ja, ja no, no somos tontos.
Ara.
Que els que estem a escena també suem fort, saps?
A les 4 de la tarda no, no acabaria de ser...
No, 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 no. Passa l'airet, ombreta... Vinga, va, aquest espectacle, que ja us vaig mig presentar el dia de la seva preestrena, és Les dones a la història de l'òpera. I de què va? Doncs és un espectacle de nova creació amb la soprano Romina Krieger, la pianista Olga Kovekina i jo mateixa com a actriu, dramatura i directora i Sergi Pérez com a vestuarista i escenògraf. I què us proposem? Doncs és un espectacle, no és una presentació, sinó que és un espectacle que és un recorregut a través de la veu femenina per la història de l'òpera. Te'n recordes aquella història de l'òpera que us explicava? Doncs ho farem a través de les protagòniques femenines de les
no,
obres.
És que a l'òpera no hi havia dones, pues no hi havia compositores...
Pues, en fi. Sí, ja, estan. Va. Està todo, ¿vale? Va. Estan les veus, estan les...
Quan em vas dir... Em vas dir el número de compositores? 6.000, compositores?
Sí. Sí, 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 sí.
Vaig flipant, segueixo flipant.
Sí, sí, sí. No, i parlarem de la història al complet, i ho parlarem des de totes les vessants, i a més som tres dones les que estem allà dalt, doncs pues sí, doncs pues per què no?
Ara.
Així que què farem? Coneixerem l'evolució de la música, la composició, la tècnica vocal, i no només dels més desconeguts, sinó també de la mà dels principals compositors que han anat establint les bases justament d'aquesta evolució de la música, i la farem entenedora. Anirem des del barroc fins a dia d'avui i que la gent ho pugui anar seguint, escoltant i sentint. Tenim a Händel, tenim a Bellini, tenim a Gounod, tenim a Verdi... Lo tenemos todo, ¿qué pasa? Claro. Lo quiero todo, papi, y lo ja pongo está. Que el espectáculo es mío.
Correcte. Això va així.
Sí, sí, sí. A més, cada personatge triat té un univers intern superdiferenciat. Us parlarem de pèrdua, de desamor, de lluita, de fortalesa, de bogeria, de fragilitat... Bueno, de totes les façans que pugui tenir un protagònic femení. I també... Us presentarem personatges històrics com Cleopatra, grandíssimes de la ficció com la Julieta que estàvem escoltant ara, grans dones com Violeta Valerí de la Traviata, i també arribarem a protagòniques més contemporànies que estan més a prop del teatre musical, dels quals ja hem parlat tantes vegades, que no hi ha tanta diferència!
Ara.
I crec que us agradarà molt i molt.
M'encanta escoltar això, perquè jo estic molt, molt avesat a escoltar aquest Summertime amb jazz, amb Ella Fitzgerald, amb Nina Simone...
Però és que en això s'ha convertit.
Clar.
Si això no és fusió, llenguatge, és barreja i fer per viure una obra, és que és magnífic.
Jo estic segur que moltíssima gent que ara ens estigui escoltant, que hagi escoltat aquest Summertime, haurà flipat i haurà dit... Que sí,
esto és una òpera?
Això és òpera.
Vols dir? Que...
No, doncs mira, patapam.
Clar, és que les coses han d'anar creixent i evolucionant. És que és molt bonito. És molt bonito.
És així.
Bueno, Joan, com em deia, doncs mira, hem posat molta atenció i molt d'amor en tots els detalls, els vestuaris són superacurats, l'escenografia ens convida a viatjar pel pas del temps, per la via d'aquestes dones, i ja és la quarta creació que fem d'aquestes tres persones. Mm-hmm. I és també sobre la figura de la dona i de la lírica, i esperem, jo què sé, que vingueu. Que vingueu molt fort, perquè és una proposta de petit format, però molt arriscada. Nos hemos dejado ahí todo, ¿vale? ¿Sabes cuando dices, toma carne, toma asador, ya el cordero entero, ahí va?
I vinga, som-hi.
Pues això ho hem fet, això ho hem fet.
I perquè digui... I fins aquí. No,
nope,
us queda encara una altra proposta.
Mentida cotxina. El dia 22 de juliol, de 9 a les 7 de la tarda, tenim La serva padrona de Pergolesi, que es considera una obra mestra del barroc i una mostra de gràcia i lleugeresa. Això diuen els crítics musicals,
aquí
no
m'has
jo,
pillat,
no
eh?
No jo.
Jo no tinc ni idea de què parlem quan parlem de La serva padrona.
Bueno, és que ja t'he preparat un programa sencer sobre La serva padrona. Què t'havies pensat?
No esperava menys.
És un intermezzo en dues parts, creat el 1773 per Pergolesi. Recordem, intermezzo són aquelles petites obres que es feien als entreactes de les grans òperes, mm-hmm. sí, per tal de lleugerir, entretenir, fer el pas al públic una bona estona amb personatges propers de la vida real, amb problemàtiques que identifiquessin el públic. Parlàvem, pues, de criats, de forners, el senyor que passava per allà i et mirava malament, vale? I aquests eren els protes i, evidentment, els seus mals de caps diaris eren l'argument principal.
Clar.
Recordem que això va triomfar moltíssim, perquè qualquiera que lo veia, podia ser el senyor que passava por ahí, podia ser senyor.
Per què no?
Sí. I això és el que va triomfar i es va acabar convertint allò que parlàvem la setmana passada en òpera bufa, que vol dir òpera còmica. Mm-hmm. Doncs bé, Don Pasquale, aquest tipus d'intermezzos, són lo primigenio de lo que serien les òperes còmiques. Escoltem-ho.
Has fet un Air Boys. No? Podríem dir Air Boys, això?
Podríem.
La gent que busqui Air Guitar i sabrà de què estem parlant.
En fi, que pena de posar... Vinga, va. No em facis perdre. Us explico de què va, molt breument. Doncs ens explica els tripijocs de serpina, que en italià vol dir petita serp. Pequeña serpiente.
Ai.
I aquesta serpina...
Coneixem popularment com una lagarta?
No, perquè és més maja.
Maja
i va contra el poderoso. És una lagarta maja,
perquè va
contra el poderoso. Entonces nos cae bien,
Sempre.
Perquè ella vol convertir-se en l'ama i senyora de la casa on ja està exercint de criada. I li posa totes les ganes. Sí.
Boníssim, això.
Sí. La víctima de tota aquesta picaresca és Uberto, que és el seu patró, que es veurà completament enredat tant per ella com pel criat mut Vespone en aquesta trama d'embolics i manipulacions. Lo tiene todo.
Boníssim.
Sí. ¿Quién no quiere un criado mudo?
No, ara.
Com la farem? Doncs la farem en la seva versió íntegra, de la mà del baríton Toni Marsol, que sigui probablement l'home més sexy de tota Catalunya. Aquí ho deixo. Ja ho he dit.
Sí. Allà hi seré.
Sí, veus? Home, ja t'ho de... sí, és que ja sé per què lo digo jo. També tenim a la soprano Cecília Rodríguez i a Sergi Pérez en el rol de l'actor mut. I els acompanya un conjunt instrumental, a l'igual que es feia durant el barroc, que hem volgut reproduir-ho, dirigit pel mestre Gerasim Voronkov. I, com deia al principi, és una mostra de l'apogeu musical del barroc. I, a més, és una comèdia superdivertida, amb un rol femení poderós, astut i divertidíssim.
Em queda només preguntar-te una cosa, Maria.
Digue'm.
Tot això, suposo que com a entrada, evidentment...
Correcte.
Com aconseguim aquestes entrades?
Correcte. Doncs mira, podeu adquirir-les a través d'Entràpolis, posant Festival Òpera en Gràcia, perquè, a més, l'home més sexy de Catalunya també és un baríton excepcional. No us el podeu perdre, per favor. I també podeu comprar-les a la taquilla, a la taquilla del propi claustre. Allà estarem. Rebem-vos amb molta il·lusió. Recordeu, tots els caps de setmana de juliol al claustre de l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, al carrer del Sol, Fresquito, Òpera Chachi i gent molt guai.
Si estimeu Maria Voronkova, estimeu l'òpera, per això l'estimo tant l'òpera jo. En fi, Maria Voronkova, que vagi molt bé, fins la propera
Moltes
setmana.
Moltes gràcies, Joan.
lenta, diletta mia sposetta. Grazioso, diletta.
Radio Estel. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a 6:00 PM 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Creus que el metro de Barcelona a les 8 del matí va a petar? Tu no has viscut prou. Tu escolta Ràdio Estel a partir de 11:45 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 11:45 del matí a 2 del migdia, al magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, que és dilluns a la tarda i com cada dilluns a la tarda també és de celebrar que puguem saludar el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Què tal? Bona tarda.
Buenas.
Buenas, eh?
Buenas, sí, per canviar una mica, no?
Està bé, això.
Sí. Avui, mira, avui m'he esperat una mica més per arribar, aviam si canviava el temps.
Però és com una mica millennial, si que ets.
La buenas és millennial?
Sí, no?
Un dia diré, digue-me-lo, arrotllo, això ja és boomer, no?
Això és molt boomer.
Però dona't la volta, jo crec.
Sí?
Sí, aquestes coses donen la volta. Saps el mític missatge aquest que és com un piolín, que t'envia, tipus, la teva àvia o ta mare et diu «Compte... et desitjo un bon dia!»
Sí.
Saps, com superquitx?
Sí, 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 sí.
Això ha donat la volta. Això ho utilitzen tant gent sectagenària com gent de la meva edat.
Compte amb parlar de piolins que la fiscalia escolta.
És veritat, és veritat, és veritat.
No vull dir res.
Un saludo.
Sí. Parlaves del temps, jo no vull dir res, però fins fa ben poc feia un sol esplèndid per anar a la platja.
Soc jo, eh?
I no es veu res del cel blau.
No,
està tot en núvol.
Lo de la platja és veritat, eh? Mira, jo, saps que jo soc de Castelldefels?
Sí. Uf,
invasió.
Mira, vaig anar jo ahir.
Vas anar a Castelldefels?
A Invaí.
A quina zona de Castelldefels?
D'on deixa el tren, davant?
Clar, la zona allà com tocant Sitges.
Sí.
Clar, bueno, normal.
Normal que em cremés?
No, normal que vagis a aquella zona.
Val.
A cada qual los fui jo.
Hi ha més zones?
Sí, clar.
Més tranquil·les?
Sí. Ja t'ensenyaré, si vols.
Home. Ho dono per cert.
Mira, parlant de millorament,
va.
Transhumanisme. Exacte, que no té res a veure amb lo transgènere.
Saps que vull
deixar-ho clar, si no té res a veure.
Val. Bona aquesta.
Perquè no hi hagi confusions.
Perquè avui se n'han fotut de mi a dalt. A dalt vull dir redacció, eh?
Sí, sí, clar.
Quan jo li he preguntat al nostre productor, l'Andreu, li he dit, el Leo, de què ens parlarà avui? Em diu, de transhumanisme. I la meva resposta, com neòfit en tota la qüestió filosòfica, ha estat, però això no és lo de les ovelles?
Lo de les ovelles?
Transhumància.
Ah, ostres. Clar, bueno, mira, tant de bo tinguessis raó.
Sí?
Sí, perquè ja vinc a fer una presentació com a priori bona.
Sí, t'agraeixo que m'hagis tirat
sí,
aquest cable.
Sí, però després ens ho carregarem.
Vale.
Ja veuràs. O sigui, com... Perquè el transhumanista és com una corrent que comença a sonar com a finals del segle XX, anys 70, 80, 90, a principis del 2000 agafa molta força.
Cap aquí, això, eh?
Sí, és que és una filosofia molt present i molt important, i per això és important criticar-la.
Vale.
Llavors, el transhumanisme, diguéssim, és anglosaxó. Uh-huh. Vale? O sigui, que és important que es mou dintre de l'àmbit anglosaxó i dintre de l'àmbit liberal i utilitarista.
Uh-huh.
D'acord? El transhumanisme és tant un col·lectiu, que hi ha molts think tanks, per exemple, però alhora també és una filosofia, i alhora és també com una visió sobre les coses, no?
Vale.
El transhumanisme, així com molt ràpidament, aboga perquè hem de, en canvi de negar-nos a la tecnologia, veure quines oportunitats ens ofereix per millorar la vida humana, el que ells diuen millorar, que això ja veurem que és problemàtic, i els seus objectius fonamentals són acabar amb les malalties, allargar la durada de la vida al màxim possible i millorar les capacitats cognitives i emocionals de l'ésser humà.
Val. Quan dius millorar la vida a través de les tecnologies, hem d'entendre aquella idea de millorar com a progrés?
Clar, aquí és el que jo volia veure, que és, ja és problemàtic, és molt problemàtic. O sigui, com ells consideren que l'ésser humà és un ésser humà que ha d'evolucionar, no? que es quedi en l'estat que estem ara, quan som més propers al mico que a una altra cosa, és problemàtic per ells, i que, com tenim la possibilitat de fer-ho, hauríem de desitjar arribar a un nivell, el que ells diuen, posthumà. O sigui, com una nova espècie, quasi.
Una espècie de cíborg, eh?
Exacte, va molt per lo cíborg. O sigui, és una mica aquest rotllo, com el millorament de l'ésser humà a través de, pues, a través de la tecnologia i la genètica.
Que xungo, no?
Clar.
Vist així a priori, eh?
O sigui, com pot ser distòpic. Intentaré com salvar-los una mica al principi, i aviam si els puc salvar una mica, però jo, com es nota, no estic massa a favor d'ells. Però crec que és interessant mencionar-lo perquè...
Tu no estàs massa a favor de ningú.
Ja.
Per naturalesa.
Ja, perquè la filosofia és una qüestió crítica.
Està bé, això, està bé.
La filosofia va més de criticar que no de proposar. Uh-huh. Això està bé,
sí,
que proposi altra gent. I és veritat.
Però llavors no et poden dir... Ja t'he dit que aquest programa acabaríem parlant de tot menys del que vens a parlar. Llavors no et poden dir allò de... Sí, tu critiques però no planteges.
No, pots plantejar, però sent molt conscient de les limitacions. O sigui, com pots plantejar alguna cosa molt precari, i sobretot, per mi l'important és, ja, això ja ho saps, la conseqüència, no? Ser conseqüent amb un mateix i la pròpia praxis. Això és lo fonamental a nivell filosòfic. Però diguéssim que tots aquests transhumanistes, que per cert, el màxim representant segurament és Nick Bostrom, el filòsof de capçalera, diguéssim, en termes així col·loquials, de Silicon Valley, Elon Musk, tota la penya. Wow. Vull dir, com... Això s'ha de mencionar, no diguéssim? O sigui, com, agrada molt a Silicon Valley. Perquè parla molt d'aquest rotllo de la tecnologia per millorar la vida humana. Uh-huh. Ells, en el seu manifest, diuen que no són tecnooptimistes, que no ho són, perquè alerten de les problemàtiques que es poden derivar d'aquesta tecnologia.
Entenc perills ètics, morals...
Exacte. Especialment de desigualtat. No? Perquè ells el que volen proposar és que cadascú lliurement, a través de la seva voluntat i desig, pugui escollir millorar-se sense que importin, però, diferències de... com que ha de ser un lliure accés, com una mica equitatiu i just i social.
Per entendre'ns, Leo, l'altre dia en aquest programa parlàvem també a la pregunta del dia d'aquelles noves ulleres especials de...
D'Apple.
Que pots veure una realitat virtual i augmentada. Però clar, aquestes ulleres ja ens van avisar, arribaran aquí al mercat i arribaran a vora els 3.000 i...
3.499.
Una cosa
dòlars,
així, no?
Que en euros
dòlars,
seran més.
Exacte.
En euros arribarà als 4.000.
Uns 4.000 dòlars.
Sí, 3.900 euros per allà.
Uns 4.000 euros. Per tant, jo entenc que el transhumanisme estaria d'acord en que aquestes ulleres sortissin al mercat, menys d'acord en que valguessin aquest preu.
Sí i no. O sigui, com una cosa... L'interessant dels transhumanistes, com és una filosofia contemporània, es pot veure molt allò entre el que diuen que pensen o que els agrada pensar i allò que de facto fan i promocionen. No? Els transhumanistes et diuen que sí, per suposat, que hauria d'estar per lliure accés a tothom, tot aquest rotllo, perquè pot ser un millorament cognitiu, el que sigui, però la realitat és que són com... institucions, think tank total, pagades per empreses privades que busquen uns beneficis concrets. Vull dir, com, això és molt important. Vull dir, que en aquest sentit sí que té coses positives, perquè sí que és la part més com tecnològica del plaer, a mi és el que se'm fa més complicat de defensar, però una cosa interessant dels transhumanistes que ens pot col·locar a nosaltres en una posició incòmoda, perquè comprar les ulleres transhumanistes tu portes ulleres. I les ulleres és literalment un artefacte, un enginy, una tècnica creada, o sigui que és una eina creada tècnicament a través de l'ésser humà per millorar la teva vida, i sense aquestes ulleres, que és una intermediació artificial en tu, no ho veuries bé.
Correcte.
No? Que és això que diu Donna Haraway, que ja som cíborgs, de fet.
Tu ulleres i a més brutíssimes, sí.
Portes ulleres, utilitzes un cotxe, portes sabates, no vas amb unes sandàlies, m'explico, no? Llavors, en aquest sentit... Clar, també aboguen per la intervenció genètica. Vale?
Ui.
Però coses que ja passen, de fet. Vull dir, com intervenció genètica en tant que Ells tenen dos línies, d'acord? Els transhumanistes com tenen la primera línia, que és la línia com més del sentit comú, amb la qual es guanyen la gent, i la segona, que és la més com boja o utòpica. Val. El sentit comú diria que ells volen intervenció genètica per evitar malalties hereditàries, com, jo què sé, trasplantar càncers de pares a fills, aquestes qüestions, no?
Val. Allò que s'estaven usant les mares per lluitar contra càncers, etcètera, etcètera.
Exacte. O sigui, com la intervenció genètica per evitar malalties hereditàries, aquestes qüestions.
Val. És una possibilitat.
El problema és com quan ens comencen a parlar de millorament, de millorar les coses, de progressar. Ells parlen de colonialització espacial, parlen d'anar a altres planetes, parlen de inclús erradicar la mort i viure perpetuament, o sigui, com aquesta... Van en sèrio, no?
A mi em fa besar de tot plegat, eh? Ja ho dic
però
sempre.
Però l'interessant de tot això del transhumanisme, que primer és que estan operant amb una ètica utilitarista, la qual... és l'ètica que opera el nostre món. Que és, o sigui, com ells parteixen d'un principi filosòfic molt bàsic, que és, si estem d'acord en que el dolor no és desitjable, és una obligació moral acabar amb el dolor o reduir-lo al mínim. Això és una ètica utilitarista bàsica.
Sí.
Per exemple, molts vegans parteixen d'aquí, no diguéssim. Clar, quin és el problema d'aquesta valoració? Que és...
Els serveis pal·liatius de qualsevol hospital surten
per això. Els codis deontològics mèdics, correcte, que surt una barreja estranya entre un kantisme i un utilitarisme. Però la problemàtica que jo veig aquí és que està un altre cop utilitzant valors quantitatius i no qualitatius en relació a l'ésser humà. No? Volen allargar la vida, però per què hem d'allargar la vida? Aquesta és la gran qüestió que jo
vull dir. Per fer què, no?
Per fer què? Per fer què? Temps, més temps, temps en relació a què? Millorar la memòria, vale, però llavors perdem l'oblit. I sense l'oblit no hi ha vida. Vull dir, clar, aquesta gent, la problemàtica que té és que juguen a ser Déu, jo crec. Juguen a ser Déu, a modificar, i d'alguna manera, moltes crítiques que se li fan és que secularitzen la posició de Déu, creador i provident, l'interioritzen des d'un punt de vista egocèntric, individualista, en un individu, que ell sol pues, es millorarà i de més. Clar, evidentment, diuen moltes coses que ni tan sols ells sols se'ls creuen. Perquè molts d'ara han sortit abogant que potser això de l'intel·ligència artificial potser hem de frenar una mica, per exemple. Han sortit dient això, alguns d'ells.
Sí. De fet, es va signar un manifest fa poc.
Exacte, amb molts intel·lectuals i tota la pesca. Sí. Què és el que passa amb aquestes... el que diríem ideologies futuristes o la futurologia, no? Que, evidentment, fetichitzen el futur i el nou. No?
Sí.
I parlen de les noves tecnologies i no parlen d'un sistema pràctic per la gent, parlen d'un sistema super sofisticat amb pantalles i no sé què, o sigui, com, hi ha un fetichisme de la tecnologia de lo nou, no? I el problema d'això és, primer, que si s'apliqués estem en el món que estem, no? I l'únic que faria és augmentar les diferències que hi ha, perquè evidentment si tu et poden millorar la capacitat física a tu, no? O si ets una persona rica, l'utilitzaràs per tu fer més esport, anar al Mont Everest, però per què utilitzaran la millora de la capacitat física del proletariat? Per una explotació més productiva, per suposat. Clar, vull dir, com aquests...
Sí, home, però si no estan a favor de les desigualtats socials?
Clar,
que és el que em deies?
En teoria. Però el que passa és que vivim en el món que vivim i quan apliquem la teoria de la manera que l'apliquem, quan comencem a parlar d'aquí, que has de... el desenvolupament tècnic és empresarial. Hi ha uns diners darrere. Per tant, hi ha un tipus de gent que es podrà beneficiar d'aquests beneficis i un tipus de gent que no. Vull dir, si ara mateix ni tan sols tenim assegurat el dret a la vivenda, que hem d'assegurar el dret a la modificació corporal en tant que tindre una major capacitat cognitiva i emocional? Què és aquesta cosa que estan dient, no? O sigui, com per mi, el transhumanisme hereda el pitjor de la modernitat, que és aquest futur... aquest futur, que hem d'anar cap a aquest futur que és brillant i tot serà l'hòstia i el paradís està al futur i la tecnologia ens portarà...
Creus que d'alguna manera, Leo, pel que m'estàs dient en aquesta crítica cap al transhumanisme, creus que el transhumanisme és l'intent de perllongar el capitalisme tocat de mort?
Clar, o sigui, com aquí la qüestió és... M'agradaria dir-te que sí, perquè això voldria dir que el capitalisme està tocat de mort. Però em temo que això no és així.
Jo t'he fet una pregunta que normalment faig... faig opinió amb pregunta al final, que queda millor. Això de toquet de mort ho he dit jo perquè ho penso jo.
Més que prolongar-lo, és una expressió de la norma capitalista. No és que... O sigui, com reprodueix allò que de facto es dona al capitalisme i del qual s'alimenta, que és el fetichisme de lo nou, la millora tècnica, la falsa sensació de progrés, que és un progrés tècnic, però no és un progrés social, perquè la tecnologia no ens emancipa, ens podria emancipar, però no ho fa, sinó que reprodueix les dinàmiques del capital, no? Per això, precisament, la digitalització, per exemple, que és una qüestió molt interessant, no? Un dia, si vols, parlem d'això. Parlo de la digitalització i de totes les opinions que hi ha envers. Un gran crític, ara no em ve el nom al cap, farà ràbia això, ho podeu buscar, és molt interessant, parla del com un ciberleviatant. Vale? On com a internet no és una cosa que se'ns ven com a lliure, però hi ha unes corporacions que tenen el control de la informació i la distribueixen a la seva manera, neix d'alguna manera un proletariat digital. O sigui, hi ha un proletariat digital i en aquest sentit hi hauria un proletariat cíborg, que no sé si m'explico. Sí, de José María Lasalle, està bé. Correcte,
aquest,
correcte, correcte. Doncs acabaríem abocant en aquesta sensació, no? On la tecnologia per si sola no fa res. No? O sigui, com... La tecnologia només reprodueix la ideologia. I per això, com, això que vull fer és com... És molt fàcil rebutjar un pirat que està parlant de la vida eterna i de no morir, i de ser un cíborg i no sé què.
Per això, portem-ho a la Terra. Per això la pregunta que et volia fer era... Aviam si així m'explico millor, eh? Un transhumanisme que creu a priori en el progrés, si intenta allargar uns patrons que s'han vist... que no acaben de funcionar, i dic que no acaben de funcionar perquè jo no sé si el capitalisme està tocat de mort o no, si és cert que fa aproximadament 10-20 anys que es van notant expressions de que el sistema va cap a una altra cosa.
Exacte.
Que no sabem el que és, però va cap a una altra cosa. I això cada any es va notant més, es va notant més. Si el que intenta el transhumanisme és perllongar una sèrie de coses que ja no han funcionat o que estan desapareixent perquè no funcionen, la idea de progrés marxa.
Clar, aquí l'interessant...
M'estic explicant, o...?
Sí, sí, perfectament. L'interessant és que els transhumanistes es defineixen com a no ideològics o apolítics. Lo qual, sempre que algú es digui que és apolític o que no és ideològic, vol dir que és de la ideologia de la norma, per suposat.
Ui, com ho has dit, això?
Clar, perquè allò neutre... és allò que va a favor, sempre.
Vale,
no? Quan tu no notes el vent, vol dir que bufa cap a tu. No? I això és el primer. Després, la idea de progrés. Clar, aquí hi ha una cosa molt interessant, i és que el futur, en termes filosòfics, com bé diu Zambrano, el meu pare, no es dona mai. Vale? El futur és un absolut. El que es dona és el porvenir. No? Però el futur no es dona. El futur és una fantasia que serveix per justificar el present. Aquesta és la idea que jo volia esmenar.
Vale.
D'acord? Quan els agents polítics, els agents socials, els agents econòmics ens parlin de futur, no ens estan parlant de futur. Ens estan parlant d'aquelles idees, aquell imaginari que precisament apuntala a l'opressió del present. Aquesta és la idea, no? Perquè aquesta idea de progrés, el progrés infinit... Progrés, és el que dic sempre, progrés respecte a què? Vull dir, penseu sempre en Benjamin. Tot document de cultura és un document de barbàrie. O sigui, com, quina és l'altra cara de la moneda de tot progrés? Val la pena? Aquesta és la gran idea, no? Mira, feia dos dies moria Ted Kaczynski. Clar, ell, tot això del progrés, no estaria massa content. Avui ha mort Berlusconi i compensa. Però el que...
Facis preguntar-te per Berlusconi.
No, millor que no, eh? Però la qüestió aquí és que aquests transhumanistes... I totes aquestes teories tan futuristes... I, mira, l'altre dia hi havia un programa a la 2 que parlen de la 2 o la 1. Una producció que parla el futuro. Com serà la vida en 2050? I veus tot de llums blaves. I, clar, això és ideologia. Això és el que jo vull dir. Aquest futur no vindrà mai. Vull dir, com... jo vaig dir l'altre dia, però fa 100 anys la penya es pensava que aniríem amb cotxes voladors i aeroplans personals i el que tenim és Facebook. Vull dir... I el que tenim són depressions, TCAs...
Hi ha proves, amb cotxes
TDAH, ja. etc. Ja, però què és el que passa? Que jo segueixo agafant el bus i el metro, i per això arribo tard. No, clar, no. Vull dir, no, és que no és cap tonteria. Vull dir, és literalment això.
Sí. És així.
Faig gràcia, eh?
M'agrada molt la frase. Com justificar un programa de ràdio que arriba tard?
Així.
Exacte. Fem-nos una classe magistral sobre filosofia i després deixant-la anar.
Exacte. Però bueno, jo volia dir que tot i així, que el transhumanista és un símptoma d'època. Respon a una època que no sap com pensar-se històricament, que tenim una crisi de valors profunda, no sabem emmarcar-nos històricament, no sabem quina és la nostra missió històrica, per dir-ho d'alguna manera, no? No sabem quin relat tenim, no? Perquè tots són microrelats mercantils, vull dir, aquí a Catalunya, l'últim gran relat que hi ha hagut, que és tot el procés, per exemple, ostres, és una anomalia històrica que un... projecte històric que té tanta força social es desinfli tan ràpid, d'una manera tan erràtica, vull dir. És una cosa que és una mostra del nostre temps, vull dir. Com mostra molt bé l'efímer del capital. I això es veu en el procés i en l'independentisme català. Vull dir, no estic fent una crítica, estic mostrant... exemplificant-ho.
No parlaré per mi, o sí, però segur que ho heu escoltat amb molta gent, i a moltes converses últimament, que és... com pot ser que estem vivint els moments de crisi que estem vivint, i abans l'heu anomenaves, vivenda, tot el que toca lo social, no cal, està fotut. I segur que heu escoltat aquella famosa frase que diu com pot ser que no estiguin cremant contenidors, per exemple.
Per què? Quina resposta vols? Et puc donar la resposta àmplia o la resposta concreta. Així com molt ràpidament, perquè ens queda un minut.
Sí.
La reforma fa que les cadenes s'omplin de flors i banderes, però cadenes són. I quan un està replet de flors, està ensimismat en aquest olor, però el segueixen apretant. No? I aquell que dona la flor li foten un porrazo. No? Això volia dir.
Ja està clar que abans de ser flor tots hem sigut capullos.
Exacte.
Leo, et volia treure un tuit.
Hi ha tuit avui o no?
Hi ha tuit avui. Espera't, que t'ho he d'ensenyar, perquè l'audiència... això és ràdio, i els he d'explicar que tu el dia 10 fas un tuit on surten dos llops.
No, és un llop i un... els gossos de salvar... un coyote.
És enorme.
És més petit que el llop, però sí, és un llop i un coyote.
Val. És que avui m'ho has deixat molt fàcil. Clar, jo no sé si amb això volies dir aquella famosa frase, no?, de l'home és un llop per l'home.
Ai, ostres, el Leviatán. Abans que parlant de Leviatán, Hobbes, el senyor Hobbes.
Tot enllaçat amb aquest programa.
No, em nego. O sigui, com la raó em diu que Hobbes té raó, però el cor em diu que Rousseau té raó.
Per què aquest tuit, doncs?
Per què? Perquè estava una mica hobbesiano, jo.
Ah, val.
Estava una mica com... Vull dir, com... Sí, bàsicament.
Tu que ets més llop o coyote?
Jo?
Sí, ara m'haureu de dir com es diu coyote en català, perquè no tinc ni pensat. Coyot.
M'agrada més... El llop m'agrada més.
Llop, eh?
El llop m'agrada més. Sí. Encara que jo sempre soc de leopardo.
Per algun especial?
No. Em dic Leo.
Ah!
I els ulls. Calla. Tinc els ulls de felí, també.
És veritat. Coyot, em diuen. Coyot. Sí, que es diuen en català. Gràcies, Núria. Leo Espluga, moltíssimes gràcies per venir una setmana més en aquest programa. T'esperem el proper dilluns, eh?
Exacte.
Vinga, va, que vagi molt bé.
Apa-li.